Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a tothom, a totes i a tots els que esteu escoltant Ràdio Estel. Comença el programa Economia en Valors. Us parla Salvador Aragonès. Avui tenim un programa ben variat. Tocarem des del tema de les fundacions de caràcter social, passant per la fira dels vehicles d'ocasió i la problemàtica del motor, fins a la moda de senyora durant el coronavirus, i acabarem amb el tema de les immatriculacions o propietats dels béns de l'Església a Catalunya. No s'ho perdin! Tenim, doncs, quatre entrevistes. La primera versarà sobre les fundacions de caràcter social i, de manera particular, les fundacions de la salut. I parlarem amb el president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, senyor Pere Fàbregas. Quin és l'estat de salut de les fundacions de salut avui? Avui ha començat la Fira dels Vehicles d'Ocasió, que té especial format durant el coronavirus. Apropa el client al vehicle que desitja que estàs posat prop de casa. Parlarem amb Joan Blancafort, secretari general del Gremi del Motor, que aquest any exposa més de 3.500 vehicles a motor. Anirem després a la moda. Què ha fet canviar la moda el coronavirus? I parlarem amb la senyora Glòria Gratacós, empresària i impulsora de la moda femenina a Barcelona i part de l'estranger. I finalment tindrem entre nosaltres el notari, un notari important de Barcelona, el senyor Pedro Casado, que ens parlarà dels béns de l'Església Catòlica que ha immatriculat, és a dir, enregistrat en el registre de la propietat, valgui la redundància, i que el govern de la Generalitat i també el govern central han posat en qüestió en alguns casos. Avui, com a cançó del programa, posarem una de Bob Dylan, el cantant que ha venut els seus drets a la productora Universal de Hollywood per una milionada. Després de guanyar el Premi Nobel de Literatura, sense que l'anés a recollir, el dia indicat per vostès, Bob Dylan, amb lletra i música seves, Blowing in the Wind, bufant en el vent.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in. Before it's washed to the sea, how many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Gràcies a Bob Dylan. No et donarem cap premi perquè ja en tens molts i després no el vindràs a recollir. Però ets un gran artista, Bob Dylan. I ara comencem amb la música de fons, música popular llatina. I ara comencem les entrevistes d'avui. Hi ha centenars de fundacions que es dediquen a obres socials de tota mena i que fan molt bé a la societat. A vegades les fundacions tenen problemes per engegar el seu funcionament o perquè no li patinin l'embraga que dic jo, els embragues que té. És per això que es va crear la Coordinadora Catalana de Fundacions que tenen objectius socials. Fer una obra bona no és suficient, perquè aquesta obra s'ha de fer bé i amb professionalitat. Parlarem amb el president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, senyor Pere Fàbregas. Bon vespre, senyor Fàbregas.
Hola, bona nit.
Senyor Fàbregas, quantes fundacions hi ha a Catalunya i les que es dediquen a funcions socials i també de salut?
Bé, com sabeu, les fundacions en el nostre país són molt importants, tenen una gran tradició. N'hi ha unes 2.000 en funcionament en aquests moments.
Déu-n'hi-do.
Algunes d'elles tenen més de 500 anys, per tant, hi ha molta història aquí, no?
Sí.
Però també tenen un punt de modernitat, doncs més de la meitat de les que hi ara s'han fet els darrers 20 anys. Vull dir que juguen els dos, tradició i modernitat, no?
Sí.
N'hi ha pràcticament tots els sectors de la societat, n'hi ha d'àmbit social, n'hi ha en el món de la cultura, de la recerca, de l'ensenyament, de les universitats, hospitals, etc. No?
Sí, sí.
Té una credició important, té una gran presència en el territori, no és només una cosa a Barcelona, n'hi ha per tot
Catalunya. Sí, per tot arreu, sí. La Coordinadora Catalana de Fundacions posa a la disposició de les fundacions associades, que són 662, si no recordo malament,
exactament,
un servei d'assessorament jurídic, fiscal, comptable i de gestió ajustat a la realitat fundacional. Les fundacions poden plantejar qualsevol consulta a aquesta coordinadora tant per via telefònica i correu electrònic mitjançant visites concertades. Quins són ara els problemes més importants que presenten a la coordinadora les fundacions d'objectiu social?
Sí, bé, les consultes que rebem són molt variades. El que passa que en aquest moment, per la situació de la Covid-19, realment moltes de les consultes tenen que veure amb el canvi de marc legislatiu i de normes de com s'han de fer les coses degut a aquesta situació de pandèmia, no? Realment, l'aprovació de comptes ha canviat, les reunions dels patronats es poden fer de manera telemàtica, encara que no estigués previst en els estatuts de les institucions. Tothom s'ha tingut que anar adaptant a com fer funcionar les fundacions amb les noves normes, i aquí sí que ha tingut, amb la difusió d'aquestes normes, una influència important, doncs, la coordinadora, per una banda parlant amb l'administració perquè fes unes regulacions que poguessin fer funcionar les fundacions, i per un altre cantó, parlant amb les fundacions perquè es poguessin anar adaptant a fer entre tots el que tenim que fer. No?
O sigui que fa una mica de por entre les administracions i l'administració, valgui la redundància. Les fundacions, perdó, i l'administració.
Sí.
Senyor Pere Fàbregas.
La presentació del sector, no?, una mica.
Sí. La Coordinadora Catalana de Fundacions ajuda també a assessorar la constitució de noves fundacions, com són els estatuts, la funció i les incompatibilitats dels patrons de les fundacions, incentius de mecenatge i un llarg, etc.
Sí, efectivament, assessorem i ajudem a les persones que volen crear fundacions, però també ens preocupen temes com la reputació corporativa del sector fundacional o la incidència en la societat de les actuacions de les fundacions. S'ha d'entendre que una fundació no té amo, l'amo és la societat. És a dir, quan algú decideix fer una fundació o donar uns diners o un patrimoni a una fundació, aquesta fundació no el pot beneficiar ni a ell ni a la seva família. El que has donat ja no és teu, no et donarà mai cap rendiment, no ho podràs recuperar mai i ja és de la societat. I això sí. És una cosa que és complexa d'explicar, però que és un gran acte de generositat. Vaja, és uns diners o un patrimoni o uns béns que ja no seran mai més teus. No? Sí, però per controlar que tot això funciona i funciona adequadament, fan falta, hi ha unes grans regulacions de transparència, de bon govern, hi ha molts controls de l'administració pública, hi ha un nivell de control molt més alt que en qualsevol altre tipus d'entitat a la nostra societat. No?
Sí. Senyor Pere Fàbregas, quin és l'estat de salut de les fundacions de caràcter social i les que es dediquen precisament a salut? Em refereixo no solament a la seva activitat en relació a anys anteriors, sinó també a l'estat de les seves finances.
Sí. Bé, cada vegada que apareix una crisi, aquí ja tenim una llarga tradició de crisis, en vam patir una el 2008 que va durar un grapat d'anys, no? I ara també tenim una crisi sanitària i una crisi financera, passa el mateix. Hi ha més persones en perill d'exclusió, la propensió marginal a la pobresa puja, en definitiva, les fundacions de l'àmbit social els puja fortament la demanda de serveis. Ja. Hi ha més gent que té que anar al banc dels aliments, hi ha més gent que requereix serveis d'aquest tipus. Però a la vegada els recursos econòmics i de voluntaris disponibles baixen, perquè la gent té altres coses per fer, ha de preocupar-se d'ell mateix, les administracions no els hi sobren els diners, les persones privades tampoc, i tot es fa més difícil i més complex.
Sí, sí.
Malgrat tot, ja ho vam, a la crisi del 2008 ja es va veure, que mentre les empreses anaven tancant i anaven portant gent a l'atur, en el món de les fundacions no tancaven les fundacions i es va estar creant ocupació any darrere any tota l'època de la crisi. Tenen una gran resiliència les fundacions, per la seva manera de funcionar, per la seva manera de ser creatius, humans, propers, amb valors, de generositat, que això permet assolir i confrontar aquestes situacions difícils que realment hi són, esclar que hi són.
Moltes, sí. Espanya està a l'altura dels altres països europeus quant a fundacions?
En el món de les fundacions és difícil comparar-lo perquè cada país té les seves tradicions. Per exemple, a Portugal hi ha una cosa que, similar a les nostres fundacions que diuen les misericòrdies, vull dir que sí. Cada país té la seva història, no? Per tant, és difícil poder-ho comparar, però per dir-ho d'alguna manera. A Espanya es calcula que hi ha unes 8 o 9 mil fundacions. A Catalunya hem dit que n'hi havia unes 2.000. A Europa, allà on hi ha més és Alemanya, que n'hi ha unes 20.000. A Regne Unit n'hi ha unes 12.000. I després ja són països amb menys fundacions.
Sí, sí.
Però és un fenomen que existeix a tot el món. El que passa que té característiques diferents. Per exemple, a Catalunya el 40% de les fundacions es dediquen a activitats de tipus social, de l'àmbit social, i en canvi a la resta d'Espanya només s'hi dediquen el 10%, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé.
És el mateix a tot el món.
I què ha canviat a les fundacions aquest any horribilis del 2020 amb el coronavirus?
Bueno, depèn de la fundació. Com deies abans, les sí. fundacions de salut doncs, han tingut els mateixos problemes que han tingut totes les institucions que es dediquen al sector sanitari a Catalunya. És a dir, una tercera part del sector sanitari de Catalunya està portat i administrat des de fundacions. Per tant, han tingut els mateixos problemes, una gran dedicació i sacrifici de la seva gent i de portar al límit les seves instal·lacions.
Molt bé.
Però, per exemple, les fundacions culturals, el primer dia els hi van tancar la porta.
Carai.
I un acte cultural és reunir gent per fer alguna cosa, no?
Clar.
Llavors, realment, doncs...
No es podia fer.
I pateixen molt, no? Vull dir, museus, sí. llocs així,
sí, sí.
que han tingut que veure restringits els seus aforaments. Les fundacions d'educació, per exemple, els primers dies, primers mesos, hi ha hagut mesures molt contradictòries, molta improvisació, fins que s'ha trobat una manera de com administrar les bombolles, que en diuen, no? I com les famílies ajuden a això... En fi, vull dir, els de les fundacions de recerca, doncs, ràpidament, els de recerca biomèdica han tingut una reorientació cap a temes de vacunes i coses d'aquest tipus, no?
Sí.
I segons l'especialitat, cadascuna s'ha tingut que anar adaptant al nou marc de referència.
Doncs moltes gràcies, senyor Pere Fàbregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, per la seva intervenció i per saber una mica més nosaltres i els nostres oients una mica més de les fundacions socials. Que tingui una bona nit i un feliç cap de setmana. Adéu-siau.
Sí, gràcies.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Avui ha començat la Fira del Vehicle d'Ocasió, que durarà 3 dies, és a dir, fins al 12, fins dissabte. No són vehicles exposats a la Fira de Barcelona, com d'altres anys, però tenen la peculiaritat d'ensenyar els vehicles d'ocasió garantitzats prop de casa, com diu la Fira. És a dir, que si entres a la web de la Fira trobaràs el vehicle que busques prop de casa teva en un concessionari que tinguis a mà. No t'has de desplaçar a Barcelona i pagar l'entrada de la Fira. La venda de vehicles d'ocasió aquest any ha baixat un 14%, però es pensa que l'any 2021 remuntarà un 11%, per la qual cosa l'any 2022 es pensa que superarà la xifra de l'any 2019, abans del coronavirus. Aquestes xifres les ha donat la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció, Fongonauto. El mateix ha passat i passa en els mercats alemany, francès, britànic i italià. Tots baixaran un 24%, però l'any que ve pujaran un 11%. També parlarem de la plataforma de la mobilitat lliure per fer front a les decisions de l'alcaldessa Colau, que està restringint cada vegada més la circulació de cotxes de Barcelona. La mobilitat és imprescindible per l'activitat del teixit social i empresarial de la capital, donada la mancança de transport públic suficient i eficient. I finalment, si es volia castigar el sector de l'automoció, només feia que incrementar l'impost de circulació de vehicles. Vaja, tot un panorama. De tot això en parlarem amb el senyor Joan Blancafort, secretari general del Gremi de Fabricant, del Gremi del Motor, i una de les persones que més coneix el sector de l'automoció. Bon vespre, senyor Blancafort.
Bon vespre.
Avui ha començat la Fira del Vehicle d'Ocasió, una fira especial, totalment descentralitzada en els concessionaris. Si entrem a la web de la Fira de Vehicles d'Ocasió i triem una marca i un model, ens dirà on el podem trobar prop de casa i en quines condicions. Només faltarà anar-lo a veure, senyor Blancafort.
Sí, a veure, el que hem fet és, aquesta iniciativa és de l'associació que agrupa els punts de venda de Catalunya, és FECREM, i agrupem en els distribuïdors de l'automoció. D'acord? Llavors, el que tenim nosaltres, la pàgina d'aterratge, la pàgina on tenim la informació dels associats i on es poden consultar els punts de venda que participen en aquesta campanya,
sí,
és a fecrem.cat. D'acord?
Sí.
És una activitat. Nosaltres, el president de la nostra federació, que és el president del Saló del Vehicle d'Ocasió, aquest any no es fa el Saló del Vehicle d'Ocasió, malauradament, tots sabem les circumstàncies en les que ens movem ara actualment. En fi, de Barcelona no ha pogut portar a terme aquesta fira tan...
Sí, però i tantes altres també, no?
Tant de significació té, perquè hi ha moltes persones que esperen aquest moment,
sí,
per fer efectiva la seva compra. Ateses les circumstàncies actuals, doncs no ens ha quedat més remei que traslladar aquesta oferta comercial directament a casa dels concessionaris, a casa dels compravendes, a cara dels serveis oficials que estan adherits a la nostra federació.
Molt bé, senyor Blancafort. Se suposa que durant la crisi del coronavirus es vendran, potser, és una meva apreciació, més vehicles d'ocasió que vehicles nous. Dic potser, a veure, jo no... no
els indicadors
no tinc...
van així. És cert que actualment els indicadors, tal com estem, en els últims mesos les matriculacions han anat a la baixa, i en canvi, en el mercat català, ens ha donat unes dades que sí que són exactes, del mercat de les transferències a nivell estatal, però li haig de dir que a nivell de la comunitat autònoma de Catalunya, és a dir, a casa nostra, ens estem trobant que el mercat en el mes de novembre ha anat amunt, amb un 1,2%. Vull dir que el comportament del mercat aquí, a Catalunya pues, s'està comportant una mica diferent que el reste d'Espanya, on ha baixat un 6,9%. Certament, el cotxe, la compra d'un vehicle d'ocasió sempre s'ha dit que és una compra racional, perquè el que pots fer és adquirir un vehicle a unes condicions doncs pràcticament molts vehicles, si passen a través d'un professional, es venen en unes condicions perfectes, amb 12 mesos de garantia, i per tant és una oferta de compra molt atractiva. El vehicle nou, la garantia és de 2 anys, però jo crec que amb aquestes condicions que li plantegem, per el seu menor preu, pues té sentit aquest tipus de compra, per això és tan atractiva.
Senyor Blancafort, per què vostè està en contra de les restriccions que imposa l'alcaldessa Colau? Què vol l'alcaldessa de Barcelona? Que tothom vagi en patinet, perquè aquest mercat tira bé, el del patinet, me refereixo.
Certament, aquí el que ens hem trobat de que...
Vostè és el president de la plataforma de la mobilitat, no?
Sí, i d'alguna manera aquesta plataforma ProMobilitat Lliure es va impulsar des d'aquesta casa, de fet va ser una iniciativa, i en definitiva el que anem a fer va ser agrupar entitats que compartien aquest mateix sentiment de que aquesta no és la Barcelona que volem. I la predisposició, sí que haig de manifestar, la predisposició de tots els que estem adherits és a treballar per Barcelona i treballar per Catalunya. La visió que tenim és que no només la mobilitat no només és a nivell de Barcelona, sinó que és a nivell de Catalunya, i si ho mires per tot el territori, el tipus de vehicle predominant pues és el vehicle privat. Per molts desplaçaments és el mitjà de transport més habitual a tota Catalunya. Llavors, el que ens trobàvem és que en l'Ajuntament de Barcelona la política que s'emprèn és de restricció. I nosaltres, la manera de restricció del vehicle privat, em refereixo, i nosaltres creiem que s'ha d'anar a buscar la compatibilitat, la complementarietat, i procurar que en el mercat hi hagi una àmplia oferta, una llibertat d'elecció, una oferta competitiva i suficient, i això ens dona un mercat més competitiu. Forçar a l'usuari a moure's amb transport públic, considerem que això és absolutament insuficient.
A més, el transport públic tampoc és massa eficient.
Nosaltres hem apostat per aquest model de complementarietat.
Sí. Per castigar encara més la venda d'automòbils nous, bueno, o nous i usats, a partir de l'any mirent s'han apujat els impostos de matriculació. No sembla que això millori la crisi que pateix el sector, senyor Blancafort?
Sí.
O sigui, això és la puntilla, diríem, quasi, no?
No ens ajuda gens. Una pujada d'impostos en aquests moments, quan la solució estava molt a la mà del govern, perquè en definitiva el que ha passat és que s'ha finalitzat la moratòria del sistema de càlcul de les emissions de diòxid de carboni. O sigui, fins ara hi ha hagut una moratòria, hi havia un sistema que és el NEC, i aquest sistema NEC ara, al finalitzar la moratòria, es començarà a aplicar un sistema més rigorós de càlcul de les emissions, que és el sistema WLTP, d'acord? A partir de l'any 2021 es computa d'aquesta manera i el resultat de les medicions de diòxid de carboni són més elevades. Llavors, com que aquest impacte en l'impost sobre matriculació fa que pugis de tram, canvis de tram, perquè és un impost que funciona per trams, i això fa pujar l'impost. Fa pujar el cost de l'impost i, lògicament, encareix el preu del vehicle, el preu final del vehicle. Per això, la nostra campanya que estem portant a terme en aquests moments pren sentit, perquè davant la previsible augment de preu del vehicle, doncs ara és un excel·lent moment per accelerar la compra i fer-la efectiva dintre del que queda aquest any.
Sí, queden 20 dies o més. Doncs moltes gràcies, senyor Blancafort, secretari general del Gremi del Motor. per estar avui entre nosaltres a Ràdio Estel. És el primer dia de la Fira del Vehicle d'Ocasió. Que tinguin molta sort en la venda de cotxes i vehicles. Bona nit i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social, perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I parlem de moda. Què es portarà aquest hivern i primavera? Què prefereixen les senyores i les noies per aquest hivern i la propera primavera? Prevaldrà la qualitat enfront a la quantitat de la roba? I el fons de l'armari? Serà un any difícil per les economies. Valdrà més comprar una peça cara que tres o quatre més senzilles per anar canviant més sovint? Quines són les tendències d'hivern-primavera del proper any 2021? Ens ho explicarà la senyora Glòria Casacoberta Gratacós, que ha conegut molts canvis de la moda i té un especial ull clínic per la roba que es portarà. Bon vespre, senyora Glòria Casacoberta. Benvinguda al programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Gràcies, Salvador. Estic encantada d'estar aquí, però faig una aclaració un moment, que sóc Glòria Casacoberta, casada amb en Joan Gratacós, dels teixits Gratacós, que totes les senyores i senyors que estan escoltant ara aquest programa han passat per casa. Jo estic encantada d'ara estar a la llar de tots ells, perquè ha sigut sempre el portaveu de lo que ha sigut la moda amb el teixit i tot això. O sigui, jo vaig casar-me amb el Joan l'any 64, però vinc d'una part de lanceria de l'any 1915. Per tant, porto molta rodatge amb el que és creativitat i moda. Ara estic esperant ansiosa totes les preguntes que em pot fer el Salvador.
Bueno, escolta'm, jo no és que sigui un especialista en moda, ja em perdonaràs, perquè no és la meva especialitat, no? Però sí que crec que als nostres oients els interessarà amb una persona tan experta com tu. Quina és la moda que es portarà a l'hivern i a la primavera que ve?
Mira, la moda que es portarà aquest any, que serà un any molt difícil...
Molt difícil.
Molt difícil, és... Com que la moda és màgia, perquè és l'única paraula que té, m'agradaria que totes les senyores que ara sentissin aquest programa vegessin tot el que hi ha al darrere d'aquesta màgia. O sigui, ara que hem tingut un confinament, hem estat a casa, ens hem vestit més o menys...
Hi ha hagut el teletreball.
El xandall tot el dia. Té ganes de sortir al carrer i lluir, perquè la dona, gràcies a Déu, malgrat a tot, és una compradora compulsiva. Què hi ha de moda?
Va, gràcies a Déu, fill, segon,
Adéu,
no?
Gràcies. Sí.
Perquè si és massa compulsiva, arruïna el marit.
Però ja té els seus límits, eh? Sap molt bé on té que arribar. Això sí que és veritat. Vull dir, pot mirar, pot contemplar i pot anar-se'n a casa amb una idea de lo que té que portar.
Sí.
La moda avui dia és una alternativa. No hi ha una cosa predominant de dir és que es portarà aquest color, és que es portarà... Hi ha una tendència de verds, hi ha una tendència de colors vius, primer perquè el temps també ho reclama, reclama que li donem tota la vida a la nostra vida, que ja sortirà un pèl més apagada. Llavors jo sí que aconsello a totes les senyores que m'estan escoltant que facin primer una revisió d'armari. Té que haver-hi un fons d'armari. Un fons d'armari vol dir que tens que tindre peces blau marís, peces marrons, peces crues, peces negres. Perquè això et lliga amb tot el coloridor que tu faràs per la primavera.
Sí.
Segon lloc, a més de mirar-te les revistes, que veuràs que idealitzaràs la teva figura amb el que es porta i després posar a tu no és el que tindria que ser, jo sempre invito que tinguin l'osadia i el repte d'entrar en una de les botigues bones que no és necessari que comprin, només que s'assessorin. Assessorar vol dir que es posin diverses peces del que la venedora li està oferint i diguin, això, mira, doncs m'està força bé. Això ho detesto del tot. No cal que ho expliquin. Ho interioritzen. És interioritzar per tu portar-ho a rumiar el que tu tens que comprar per aquest estiu que facis el goig que necessites tindre. Fixeu-vos que la paraula moda sembla que sigui banal, sembla que sigui lleugera. No saps el món que això comporta darrere.
Ui, i tant, això sí que sóc conscient.
Ets conscient, no?
De... I tant.
Bueno, de tothom deu...
I els milions que hi ha darrere de tota la moda.
Perquè està clar, tu veus, una de les preguntes teves era, el dissenyador compta,
sí,
amb el que és la idea, de la concepció del color, la qualitat de la intensitat d'aquell color, la proximitat de l'àcid amb el calorós, com es poden fer el binomi perfecte per fer la moda. O sigui, això sí, que degut a la premsa després facin unes desfilades que no hi ha per on agafar-les, això ja és premsa, és publicitat, és tot el que hi ha darrere.
Sí.
Però en el fons, la persona té que saber agafar aquest, que això entra per osmosis, entra per lo visual. Fixeu-vos abans...
Sí, però no tothom té la mateixa visualització de les coses, no? O sigui, hi ha persones que els hi encaixen bé les coses perquè ho saben combinar, però d'altres que no ho saben combinar. I sempre pregunten a la veïna o a la que ven, el que vol és vendre el que té. I llavors diu, oh, li acau perfectament, etcètera, etcètera.
A veure, dona, això és una que té que llançar el producte i tant de que estigui bé com no. No. La venedora és aquella dona que s'hi fixa amb la clienta que té davant i diu, tinc que treure el màxim profit d'ella.
La bona venedora.
Aquesta.
Val. Però no totes són bones venedores.
No, però perquè és una professió avui dia menyspreciada. Però
no.
Fer un màster amb una venedora bona, perquè tractes amb tothom. Vull dir que a vegades les venedores es tracten com si fos res, perquè entren a la botiga, jo que he estat darrere de taulell i ho sé, entren i tu els dius, et puc ajudar amb alguna cosa? I automàticament diuen, ai no, jo ja miro amb el mòbil a la mà i anar mirant, què vols que mirin? Què vols que contemplin? Si no poden contemplar res... Tenen que ser ajudades, però això necessiten...
Assessoria.
...puestos. Hi ha molta gent que és bona amb aquest
sí.
ofici. Molta. Doncs anar a buscar aquests racons. No és necessari que comprin, és necessari que es vegin, amb velles
sí.
posades.
Sí.
Un cop això, ja poden anar a les marques més senzilles, i això sí que és difícil, que triïn una brusa, una jersei, una samarreta, un pantaló, una faldilla més curta, més llarga, i s'ho emportin al provador. Vinga, aquí
vale.
és el repte.
Sí.
Aquest és el repte. Que sàpiguen combinar. I d'això, d'aquestes sis peces, només hi haurà dos o tres que combinin.
Sí.
Però llavors tenen que fer reflexa a el que elles tenen a l'armari per saber com els hi combina. O sigui que fixa-t'hi bé que la conversa no parla d'economia amb el teu, però sí parla de valors. Aquest és el valor afegit que jo li dono a la moda.
Sí. O sigui que jo, que m'he llegit revistes i per preparar-me aquesta entrevista amb tu, Glòria, resulta que no serveix per a res, perquè el que has dit que les revistes que no facin cas, que cada un és cadascual i cada persona té la seva personalitat i s'ha de saber vestir segons se senti millor amb aquelles peces que ha comprat, no?
Però fixa-t'hi bé, Salvador, que sí és important... Perquè, per exemple, tothom deu haver vist la pel·lícula El demonio se viste de Prada.
Sí, i tant.
Una de les noies que porta un jersei blau comprat a la marca no bona de la casa, com si diguéssim, no bona. Però aquest blau que és el que li diu la Meryl Streep, diu, aquest blau, el creador ha fet una combinació de pantones per treure aquest blau Celorio, que li diu el nom i tot, perquè tu després el compris a la millor marca, a una marca que no t'hi fixis. Però és aquell blau.
Sí.
O sigui que sí té aquesta transcendència de moda. N'hi ha quatre de bons, eh? Avui dia es pensen tots i se dis...
Quins són aquests quatre?
No, quatre. Ben comptats, sí, ja sobre algun dit.
No em pot dir una mica, em pots dir una mica algun?
Mira, com a creador incansable, de l'època dels 60-70, que encara està al peu del canó, és un Armani. L'Armani és un home d'un treballador incansable. Jo, que he tingut botiga i he anat a comprar amb els showrooms d'ell, té un showroom a Milán que són diverses taules. Pensa que ell es passeja cada dematí per cada taula i com una taula estigui buida perquè no hi hagi el comprador i la venedora, pot muntar un cirió que no s'explica. Per exemple...
Bueno, però per comprar Armani s'ha de tenir una mica de butxaca, no?
És igual, però per menys ho educa.
Oh, és igual, no.
No, educa gust. Educa gust i llavors pots anar, jo no diré noms, però sí pots anar a qualsevol lloc tu perquè copien perfectament.
Sí, sí. Mm? Doncs moltes gràcies, senyora Glòria Casacuberta de Gratacost, ho he dit bé, no?
Sí, però...
Per les teves informacions sobre la moda i les dues temporades properes, hivern i primavera. Que tinguis una bona nit i un bon cap de setmana, que s'acosta el Nadal.
Vull...
Adéu-siau.
Preciosa, a més. Vinga.
Economia en valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Les diferents lleis i decrets sobre la immatriculació de béns, és a dir, enregistrar com a propietat un bé que no estava en cap registre de la propietat, i valgui la redundància, han fet que, per una cosa o una altra, s'hagin immatriculat béns en diferents períodes històrics, i això ha afectat a tota classe de béns, i fins i tot als béns de l'Església. Tant el govern central com el govern de la Generalitat han dit que recentment, o sigui, aquest any, que intervindran en els béns de l'Església que s'hagin immatriculat i que s'hagin anotats al registre d'una manera dubtosa, és a dir, que hi hagi algú que tingui, o creu que tingui dret sobre algun d'aquests béns. I el dubte neix quan algun particular o institució reclama dient que són ells els autèntics propietaris. La Conferència Episcopal Tarraconense va sortir al pas del que va dir el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, junt amb la consellera de Justícia, Esther Capella, que ha creat un organisme de mediació entre l'Església i els que reclamen la propietat. En realitat es tracta de la gran majoria d'aquestos béns, d'ermites, cases parroquials, esglésies i llocs de culte, que es troben dins d'una propietat o una finca rústica. La Conferència Episcopal Tarraconense va treure una nota en la que va dir, obrim cometes i utilitzarem les cometes. Les 10 diòcesis amb seu a Catalunya que formen la Conferència Episcopal Tarraconense, pel que fa al tema de les immatriculacions, sempre ha seguit el procés legal vigent, sense cercar privilegis. No han actuat en cap moment de manera arbitrària i han documentat tot els que els constava com a propi. L'Església no s'ha apropiat de res que no fos seu. Tanquem cometes. La qüestió està en què hi ha béns que pel seu valor històric, artístic, turístic, algú se'n vol apropiar per fer-hi negoci, ja sigui per una posterior venda o en l'explotació turística de la propietat. En parlarem de tot això amb el prestigiós notari de Barcelona, Pedro Casado, que coneix el tema. Encara que ell és català, farà les respostes en castellà perquè el tema és aquest, us cal afinar molt prim per la paraula. Bon vespre, senyor Casado, i benvingut al programa Economia i Valors.
Bon vespre a tots. Encantat d'estar aquí, a veure si puc ajudar a esclarir una mica el tema.
A veure, la immatriculació de béns ve de la creació del registre de la propietat a la segona meitat del segle XIX, fa uns 150 anys. Ens pot explicar una mica la història, senyor Casado?
Bé, ho intentarem. A veure, jo crec que és necessari prèviament explicar alguns conceptes bàsics, no? Uns conceptes bàsics que són, en primer lloc, el tema de la immatriculació. Como usted bien ha dicho, inmatricular es un proceso registral por el cual una finca, un inmueble que no está todavía escrito en el registro, pues se inscribe por primera vez con una inscripción de dominio actualmente, antes antiguamente era de posesión, se inscribe a favor de alguien. Por tanto, inmatricular es la entrada, el ingreso de una finca por primera vez en el registro. ¿Y el registro de la propiedad qué es? Pues el registro de la propiedad es un registro público, administrativo, donde se inscribe la propiedad y otros derechos reales sobre bienes inmuebles, solo sobre bienes inmuebles, todo tipo de fincas, ¿no? Solares, terrenos, edificios. Bien, se inscriben los actos y contratos de adquisición, transmisión de esos derechos. El registro en España se organiza por fincas, es decir, no se organiza por personas, no consta quién es una persona, no consta todas sus propiedades, sino que lo que se inscribe es una finca y se va recogiendo pues todo el historial, los actos de disposición de esa finca desde el origen, desde la inmatriculación hasta nuestros días. Por eso el registro de propiedades se organiza por territorios, antiguos partidos judiciales. Bueno, si le parece, voy a dar un poquito de historia, ¿no?, para entender.
Sí, sí, creo que si no se conoce la historia, luego lo que pasa hoy no se entiende, ¿no?
Muy bien. Vamos a ver, el registro de la propiedad nace con una ley del año 1861. Anteriormente existían unos registros fiscales, pero sobre todo existía un registro que eran los antiguos oficios y contadurías de hipotecas, pero que daban una publicidad muy limitada sobre los bienes y sobre las cargas que existían sobre los inmuebles. De tal manera que antes del registro de la propiedad, si una persona quería adquirir un bien, o sobre todo si quería saber si un bien inmueble tenía alguna carga o gravamen, pues no tenía ninguna posibilidad, porque las cargas y los gravámenes pues eran clandestinos. Se vio, por tanto, en un momento dado, la necesidad de dar publicidad, de dar seguridad a las transacciones inmobiliarias, creando un registro público al cual todo el mundo pudiese acceder, pudiese tener acceso a esa información. Bien, ¿por qué nace en ese momento? Pues porque en ese momento precisamente es cuando aumenta lo que es el tráfico jurídico inmobiliario, sobre todo a raíz o como fruto de todas las leyes desamortizadoras que ponen en el tráfico pues muchísimos bienes que antes habían estado amortizadas. Bien, pues cuando se crea el registro de la propiedad, el legislador se plantea muchas cuestiones, pero sobre todo tres fundamentales. En primer lugar, si esa inscripción tenía que ser voluntaria o debía ser obligatoria. Y en esta cuestión, pues decide que la inscripción sea voluntaria, no podía ser obligatoria, porque el sistema jurídico español de transmisión de los inmuebles está basado exclusivamente en una teoría que los juristas llamamos de título y el modo, es decir, que es necesario un negocio jurídico y a continuación la entrega a la propiedad. Pero no es necesario escribir en ningún registro, al contrario que en otras legislaciones. Por ejemplo, en la alemana sí que es necesario escribir en el registro, se entiende que la inscripción es constitutiva para adquirir la propiedad y los derechos. En España, por tanto, la inscripción es voluntaria, salvo en algún caso, por ejemplo, en el derecho de hipoteca, que sí que la inscripción es constitutiva. Primera cuestión, por tanto, ¿no? La inscripción es voluntaria. En segundo lugar, también tenía que regular, determinar cuáles eran los efectos de esa inmatriculación.
Pero la ley ha obligado en algún momento que sea obligatoria, ¿no?, la inmatriculación.
Es obligatoria. En el caso del Estado y de la Iglesia, luego matizaré, porque efectivamente hay normativa que exige que el Estado y la Iglesia lo inscriba. Y en el caso de la Iglesia Católica existe también, además, los responsables de todos los bienes son también los que tienen la obligación de custodiar, proteger esos bienes, adecuándose a la normativa civil. Hay un canon en 1284, si no recuerdo mal, pues que impone esa obligación a todos los administradores de los bienes de la Iglesia, ¿no?
Sí.
Bien, estaba diciendo que la inscripción es voluntaria, ¿no? Pero, entonces, ¿qué efectos podía tener la inscripción? Si no era obligatoria, ¿para qué sirve? Pues para dar seguridad, ¿no? Para proteger al que es titular y, sobre todo, y fundamental, para el que adquiere de un titular a través de lo que se llama, bueno, es una noción jurídica hipotecaria que es la del tercer hipotecario, que no prefiero ahora no
estar. No, porque esto ya se empieza a complicarse.
Bueno, y sobre todo el tema de los medios de matriculación, porque este es la cuestión fundamental, ¿no? Lo que ha creado la polémica. Vamos a ver. Desde el principio el legislador se planteó cómo facilitar el que los bienes quedasen inscritos en el registro. Es decir, ¿bastaba con que una persona se presentase en el registro y dijera este bien es mío para inscribirlo? Lógicamente no, ¿no? Lo que hizo la ley desde el mismo origen es establecer numerosos medios tanto complejos, pero ya desde el origen, y esto es una idea central que yo creo que es importante destacar, lo que hizo es equiparar los medios de matriculación de la Iglesia a los de la administración pública, de los bienes del Estado, de los municipios, de la provincia. Estableció un sistema especial y era la de un certificado de posesión. Al principio no era de dominio, era un simple certificado de posesión, que era un simple documento que en el caso de la Iglesia podía firmar el diocesano, el obispo, diciendo, con una serie de requisitos, diciendo que ese bien estaba poseído por la Iglesia. Bien, en un decreto, por tanto, ya del 1864, un decreto de 11 de noviembre de 1864...
O sea, 3 años después de la constitución del registro.
Reinado de Isabel II, ¿vale? Pues ahí se obligó, desde el principio, se impuso que los bienes de las corporaciones civiles y del clero que no estuvieran afectados por la desamortización debían inscribirse en el registro. Pero al mismo tiempo impuso una prohibición. Dijo que no se debían inscribir los bienes del Estado de uso común y general, por ejemplo, las calles, las plazas, las riberas del mar, los puertos, ni tampoco los templos destinados al culto católico.
Yeah. ¿Vale?
¿Por qué excluyó de inscripción estos bienes? Pues la razón no la dice, pero parece ser que era porque se entendía que estaban estos bienes fuera del comercio de los hombres, es decir, que no podían ser objeto de tráfico jurídico y, por tanto, no convenía, no se necesitaba. Aparte de que su titularidad en estos casos se podía entender que era notoria, ¿no? Todo el mundo sabía quién era titular de un templo, que era la Iglesia, y de los bienes o el ayuntamiento, que era pues la corporación correspondiente, ¿no?
Sí.
Bien, pues esta normativa del año 1861 y normas posteriores se trasladó a la ley de hipotecaria de 1909, y de ahí, durante la Segunda República, que no fue derogada, pasó a la legislación que ha estado vigente hasta hace bien poco, que es la ley hipotecaria de 1944, su reforma de la reforma del 44, del 46 y el reglamento del año 1947. Bien, en este momento, en esa época, el legislador se plantea una cosa: no se ha inscrito gran parte de las fincas en España. Entonces, lo que hace es pues sistematizar y regular de una forma mucho más pormenorizada las formas de inmatriculación, que hasta entonces habían sido bastante complejas y diversas, y las reduce básicamente a 3, que son el expediente de dominio, que era un procedimiento judicial por el cual cualquier persona que acreditase que era el propietario podía inscribir luego en el registro, era un procedimiento ante los tribunales.
Lo debía de documentar bien, claro.
Sí, tenía que demostrar la propiedad efectivamente, porque si no, no podía escribir. Pero había un segundo medio que era mucho más sencillo y simple, que era el título público con un año de antigüedad, con un simple título público de adquisición, una escritura pública, pues se podía inscribir en el registro si tenía un año de antigüedad y se hacía una serie de trámites complementarios, de publicación de editos o posteriormente con un acta de notoriedad complementaria notarial para acreditar que el anterior titular también era propietario, ¿no? Y el tercer sistema fue las certificaciones, que pasaron a ser de dominio, ¿vale? El artículo 206 de la ley hipotecaria estableció que las corporaciones públicas, el Estado, provincia y municipio, y también la Iglesia Católica, podía inscribir el dominio de los bienes directamente a través de un simple certificado de dominio que estaba expedido por las autoridades responsables. En el caso de la Iglesia, pues a través de los diocesanos. Bien, eso ha estado vigente hasta una reforma del año 96-98. En la ley del 44 se seguía excluyendo la posibilidad de inscribir los templos y los bienes de dominio público. Y llegamos a la reforma del 1996-98. En ese momento se modifica la ley y se regulariza de una forma también más clara cuáles son los sistemas de inmatriculación y se suprime la prohibición de que la Iglesia pueda inscribir los templos y se establece también que el Estado puede inscribir a partir de ese momento todos los bienes de dominio público que hasta ese momento estaba prohibido. Es en ese momento cuando la Iglesia pues ya tiene permitido, autorizado, inscribir los templos católicos, que es lo que ha sucedido en estos años hasta que llegamos a la culminación del proceso, que es una ley del año 2015, la ley 13/2015, en la cual se volverán a regular de forma más pormenorizada los medios de matriculación y, sobre todo, se suprime la posibilidad de que la Iglesia Católica puede inscribir los bienes a través de ese expediente especial excepcional que era el certificado de dominio.
Sí.
Por tanto, la Iglesia ahora puede seguir inscribiendo los bienes, pero a través de los medios normales, habituales de cualquier otra persona física o jurídica, que es la de la o bien el certificado de dominio o bien el título público.
Sí, sí, señor Casado, estamos terminando con el tiempo. Y solo una pregunta muy 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 sencilla, ¿no? Que, por ejemplo, pues el caso de una ermita que la han conservado, la han rehabilitado, le han embellecido un grupo de personas, ¿no? Entonces, este grupo de personas, pues excursionistas o lo que fuera, dicen que la propiedad es suya, porque es que, claro, con el gasto que han hecho allí y tal, pues que ya prácticamente la propiedad es suya. ¿Esto es cierto? ¿Esto es así?
A ver, vamos a ver. Lo que tienen que tener claro todo el mundo es que el ordenamiento jurídico establece medios de defensa para que cualquier persona que considere que una cosa es suya pueda acudir, ¿no? La propia legislación hipotecaria ya establece que la inmatriculación no confiere a la propiedad. Lo que hace es permitir la inscripción, pero lo que hace es no convierte a la persona en propietaria. Ya lo era. No convalida títulos públicos, títulos que sean nulos, los convierte en válidos. La propia legislación hipotecaria establece diversos medios para corregir los errores o inexactitudes a través de un procedimiento de doble matriculación, o en el caso de que cualquier persona también, además, considere que no tiene razón de ser esa inscripción que ha hecho la Iglesia, puede acudir a los tribunales. Esa inmatriculación no cierra, no deja en una situación de indefensión a nadie. Es cierto que ha habido o puede haber casos de errores. Sobre todo, la situación se ha dado, se ha producido, porque bueno, hay que entender una cosa, y es que desde el origen la inmatriculación de los bienes se ha producido en base a puras declaraciones muchas veces de los interesados. Es decir, que no existía una documentación pública anterior exacta y precisa. Por ejemplo, hay que tener presente que solo desde el año 1996 la inmatriculación de los bienes se hace en base a datos catastrales exactos, y desde hace muy poco se exigen además planos planimétricos. Antes las descripciones de las fincas eran muy exactas, muy, muy, muy imprecisas. En resumidas cuentas, existe la posibilidad de defenderse, existe la posibilidad de acudir a los tribunales y reclamar cuando alguien considere que eso es así.
Bueno, ja terminava el tiempo, s'ha acabat el temps. Doncs moltes gràcies, Pedro Casado, notari de Barcelona, insigne notari de Barcelona, per participar al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Gràcies a vostès.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social, perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I fins aquí el programa Economia i Valors de Ràdio Estel, esperant que els hagi agradat aquesta variació de temes. Han intervingut Pere Fàbregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Joan Blancafort, secretari general de FECABEM i del Gremi del Motor, Glòria Casa Coberta Gratacós, de la nissaga dels Gratacós del sector de la moda, i Pedro Casado, notari, que ens ha parlat de la immatriculació dels béns de l'Església. El control tècnic ha estat Toni Huguet i els ha parlat Salvador Aragonès. Fins al proper dijous aquí a Ràdio Estel, de 8 a 9 del vespre. Els tenim preparada una sorpresa perquè serà el nostre últim programa de l'any 2020. Aquest annus horribilis de la pandèmia, o com diu el Time, el pitjor any de la història, no ho crec. No hem perdut el bon humor, Que siguin feliços aquesta nit i aquest cap de setmana. No tingueu por, ja tenim les vacunes. Tot sembla que la pandèmia té el temps comptat. Adéu-siau, encantats d'estar amb vostès, amb vosaltres, amb altres. Adéu.